Regla número uno en Wall Street. Nadie, aunque seas Warren Buffett o Jimmy Buffett, nadie sabe nunca si un valor va a subir, bajar, ir de lado, y mucho menos los brokers.
¿Y los tipos de interés?
Están en mínimos de los últimos 200 años.
Compremos vivienda así, ¿pero cómo?
A tipo fijo.
A tipo fijo.
Where's all the money gone?
Els números sovint no quadren, és per això que també ens convé en aquest programa parlar d'economia, la veu econòmica i de mercats del Matí de Catalunya Ràdio, és el John Sindreu, des de Londres. Bon dia i bona hora, John.
Hola, bon dia i bona hora.
Concretament des del Wall Street Journal, la seu que tenen en aquest diari americà a Londres, ja el coneixem al llarg d'aquest estiu perquè ens cedeixen aquests estudis des del London Bridge, el John, que és llicenciat en Enginyeria Informàtica i Periodisme per l'Autònoma, que treballa al Wall Street Journal des del 2014 i que aquest estiu comparteix històries econòmiques amb nosaltres, que prou feina en tenim, i precisament de feina volem parlar avui, eh, John?
Sí. Aquí, com ja sabeu, intentem desxifrar una mica, no?, de què estan parlant els inversors internacionals, les persones que treballen als bancs centrals, i explicar una mica, no?, en què els passa pel cap. I, curiosament, hi ha un tema que preocupa tant la gent normal com els preocupa amb ells, que és una mica la feina, no?
La feina. Perquè la taxa d'atur al Regne Unit d'aquí quin és, més o menys? Perquè aquí sí que sabem que volta el 12%, no?
Està a mínims històrics, per sota el 4%.
Per sota del 4%. Per tant, això és plena ocupació, no?
Ah, és que aquí has tocat un tema molt interessant. No se sap. És a dir, històricament es pensava que sí i que, per tant, això implicava una sèrie de coses, però ara totes aquestes teories han deixat de funcionar.
Però, teòricament, per sota del 5% o del 6% és plena ocupació, no?
Bé, això depèn una mica del país, no?
De cada
però,
país.
Sí, això es diu molt, però en el seu dia hi havia 2% i no passava res.
No passava.
Per tant, aquí hi ha una mica de... Sí, aquí ja precisament has tocat una gran part del debat.
Avui la pregunta que ens fem amb el John Sindreu és per què treballem tantes hores i els sous continuen sent tan baixos, i això també és molt català, els robots ens prendran la feina? I la resposta del John Sindreu no sé si serà clarivident o tirarà pilotes fora, com tot sovint fa.
Home, sí, jo tendeixo a tirar pilotes fora, perquè de fet sóc de l'opinió que potser un problema que tenim a vegades és que hi ha molta incertesa en el món, i això espero que en parlem algun dia, però que la gent, fins i tot la gent a llocs molt importants, que a vegades de cara al públic parla amb una gran certesa de que sabem que això causa això i tot això, quan parles amb ells en petit comitè no tenen les coses tan clares, i per tant... diguem-ne, aquí ens agrada sempre fer allò de, no?, una mica marejar la perdiu i intentar explicar les possibles versions i per què, doncs, una cosa pot ser veritat o per què no. I de fet, doncs, per això volíem parlar una mica de robots, no? Perquè tothom parla una mica de robots i aquí al final ens acabem confonent i no sabem molt bé si hem de témer els robots, si no hem de témer els robots o què ens passarà tots plegats. I, de fet, si escolteu a molts comentaristes, veureu que sovint us diuen que els robots us deixaran tots sense feina.
Sí, això passa sovint. Bé, això fa molts anys que passa, no? Les màquines, no? Les anteriors màquines.
Les màquines. És com el procés, això, no? O sigui, portem tota la vida parlant del mateix. I de fet, mira, ja que l'altre dia vam fer allò d'anar enrere en el temps i recuperar el nostre llibre de socials del col·le, que els meus sempre eren roses, els de socials.
Ah, no, de color verd, els meus, crec, sí.
No, els verds eren naturals.
Ah, potser sí, tens raó, ara no sé.
Saps els de Vicenç Vives, aquells?
Anem a la cosa.
Doncs el llibre de socials parlava molt del que se'n deia la revolució dels ludites del segle XIX, que, si us recordareu, eren uns treballadors del tèxtil a Anglaterra, que es van emprenyar molt quan van veure que gran part de la seva feina, doncs, es podia suplir per màquines, no? Era l'inici d'això, de la revolució industrial, i van intentar, doncs, aturar la introducció de tota aquesta tecnologia, no? Es van enfadar i diguem-ne, es van rebotar. I això sí, com us haureu adonat, des de llavors resulta que portem dos segles introduint més i més tecnologia i tots plegats, no sé si per sort o per desgràcia, no hem parat de treballar, eh? Seguim pencant 10 hores al dia. S'ha de dir que això sí, gràcies a les màquines, en cadascuna d'aquestes hores, doncs, produïm més, no? I per tant, som més rics, és això que diu que el PIB, no?, doncs, ha crescut, i per tant les màquines sembla que han estat positives.
Però tot i això, hi ha gent que continua perdent la feina.
Sí, sí, és veritat, a Catalunya tenim taxa d'atur del 12%, però crec, i aquí és on anava una mica, no?, amb les narratives que a vegades es diuen, sembla difícil que aquest atur tingui res a veure amb la tecnologia. D'entrada, no sembla un fenomen estructural, sinó és allò que els economistes en diuen cíclic, no?, que vol dir que passa per culpa de les crisis econòmiques. En aquest cas, vosaltres mireu les xifres d'atur, mireu com anaven, i tot es dispara a partir del 2008. Si una cosa es dispara a partir del 2008, segurament no és estructural. No és que algú va inventar un robot el 2008 que va deixar tothom sense feina. És que aquí va passar una sèrie de coses, estructures financeres complexes als Estats Units que van implosionar, van deixar els bancs sense finançament, que llavors van tallar el finançament a famílies i empreses que s'havien sobreendeutat, i llavors aquestes famílies i empreses van deixar de gastar, les empreses van deixar d'ingressar, van fer fora més famílies, i aquestes famílies encara van gastar menys, etcètera, etcètera, etcètera. I per tant té a veure això amb les dinàmiques de, no, de la despesa a l'economia, i poc amb els robots.
I tot això que diuen dels tipus de contracte, que si es flexibilitza es contracta més gent, també ho ha proposat això Ciutadans, què passa amb tot això?
Sí, això és una cosa que agrada parlar molt, i jo no, he de dir que no tinc una opinió forta al respecte, però sí que, a veure, aquí s'han fet estudis de, a través dels països, no, de comparar, i els països tenen, diguem-ne, relacions laborals molt diferents i lleis molt diferents, i no sembla que la relació sigui directa. De fet, és el que dic, no és que hi hagués una llei laboral que canviés el 2008, aquí hi va haver una crisi a l'estat espanyol i ens vam quedar tots sense feina. El que sí que és veritat que diuen els de Ciutadans, que això s'ha de veure, és que aquesta crisi, doncs, ha impactat molt els que estaven molt poc protegits, com els joves, els temporals, i que si canviéssim la regulació, doncs potser ens quedaríem tots a l'atur una mica més equitativament, però bé, això potser és un altre tema.
El que és segur és que els robots no ens van prendre la feina.
No, i de fet, tu abans ho deies, és que això fa molt que en parlem, i de robots a les fàbriques n'hi ha des dels anys 60, per tant, és una obsessió que no mai he acabat d'entendre. És una mica, crec que tinc la sensació que, com que tot això de la crisi és molt complicat, a vegades ens agrada, no?, parlar de coses això més tangibles, com la innovació, la tecnologia, aquestes coses, però hi ha un informe molt interessant recent d'un think tank americà que es diu Information Technology Innovation Foundation, que està molt bé, perquè és
com
molt senzill.
Com ho has dit, això? A veure, ara
que no el tornaré a dir, que aquí... que està molt... No, no em facis això de barrejar l'anglès, que és un problema. I està molt bé perquè hi ha, diguem-ne, informes econòmics molt complicats que fan allò, no?, estadístiques, que a vegades dius, home... Està bé, però no sé molt bé si això que suren aquí té sentit o no. I, en canvi, aquest estudi em va agradar perquè bàsicament agafa les dades del cens dels Estats Units entre el 1850 i el 2015. Les dades del cens, diguem-ne, són molt fiables. I mira el ritme de canvi de tipus de feina, no?, per mesurar si la tecnologia, doncs, està deixant més gent a l'atur ara que abans, i troben que no, que bé, tot el contrari, no? És a dir, que això és el que dèiem, ha passat tota la vida, i de fet més aviat tendeix a passar una mica menys que abans, cosa que té sentit, perquè és que amb la industrialització molts pagesos van deixar de tenir feina, els cotxes, el telèfon, les rentadores, tot això ha canviat, diguem-ne, la nostra vida molt més que internet, que, diguem-ne, ens ha portat Twitter, ens ha portat els vídeos de gats, però de moment no ha inventat un robot Roger, no?, que faci el matí.
De moment encara no, però tot arribarà. Aquesta és la meva veu robotitzada, representa, no? Has fet aquest exercici, eh?
Sí, això seria una mica...
Aquest homenatge, eh?
Bueno, espera't, que aviat en el robot Roger ves que no acabi...
Ves que no, ja ho veurem, sí, ja ho veurem, sí.
Sí, entrevistant el president.
Però això ens hi podem trobar un dia, potser, no? O què?
És possible, però el que segurament veurem llavors és el que hem vist sempre, que és que quan alliberem els treballadors de fer unes feines, n'acaben fent unes altres, no? I, de fet, diguem-ne, si encara treballéssim tots al camp, no tindríem escriptors de llibres d'autoajuda, no tindríem youtubers, això seria dramàtic.
Mira, potser valdria la pena i tot, tu.
Sí.
Hola, bebés. Zero dramas. Siempre smile.
Sempre smile, exacte, sempre sí. Smile. Per tant, va, resumint, la tecnologia, el que fa és desplaçar gent de fer unes feines a unes altres, el que fa a vegades que hi hagi atur, no és això, sinó que a vegades hi ha crisis econòmiques i deixi d'haver-hi despeses a l'economia. Això és el que hem resumit fins ara, no?
Sí, sí, molt ben resumit. És a dir, la tecnologia canvia gent de lloc, però l'atur sembla venir de les crisis.
Per tant, preguntes que es deu fer molta gent. Com és que hi ha gent que treballa tant i que continua cobrant tan poc?
Sí, i és una pregunta que afecta no només l'estat espanyol, que on és veritat que es cobra menys que altres països rics, però en proporció al ritme d'augments de sou, doncs també s'ha decrementat molt a altres països. Espanya és un cas una mica complicat, perquè surt del franquisme als anys 80, tenim una sèrie de condicionants, però als Estats Units, al Regne Unit, Alemanya, Al final de la Segona Guerra Mundial, el 1945, tots aquests països tenien uns creixements econòmics de la productivitat i dels salaris espectaculars. Però des dels 70 hem entrat, doncs, això, una etapa de creixement molt menor de l'economia, sobretot dels sous, i després de la crisi, doncs, ha estat encara una mica pitjor.
I sabem per què?
Bé, hi ha moltes explicacions, eh? La teoria que sempre agrada molt al mainstream econòmic és la que, si heu fet economia, segurament haureu estudiat a la facultat, que és això de que tot es mou per l'oferta i la demanda, no? I això ho inclou el treball. Per tant, diu, tots cobrem el que aportem a l'economia. És una teoria que en diuen la teoria de la productivitat marginal.
I, per tant, ara els treballadors aportem menys a l'economia?
És el que ve de la teoria, i aquí torna tot el tema dels robots, diguem-ne, que diuen que, com que aquests robots, les màquines, el que a vegades en diuen el capital, és més eficient que els treballadors, que la feina, per això que dèiem de l'oferta i la demanda, el treball ha de ser més barat o de més qualitat perquè, diguem-ne, es faci servir, no? I aquí és on es parla d'aquesta cursa, no? Entre l'educació, per fer que el treball sigui de qualitat, i la tecnologia, no? Mm-hmm. I diuen, molta gent està perdent aquesta cursa, i hi ha una bifurcació, no?, entre la gent que està molt educada, sap fer servir ordinadors, màquines, i cada vegada cobra més, i la gent amb baixa educació, que no s'ha adaptat a aquestes noves tecnologies, i cada vegada cobra menys.
Uh-huh. Avui amb el John Sindreu des del Wall Street Journal parlem de feina i de robots. Els robots que no ens prenen la feina, sinó el sou. També és maca aquesta frase.
Sí, bé, aquesta és el que dic, eh? És una de les teories que està més en boga i, sobretot, prenen el sou a certa gent, no? És a dir, això que dèiem, la gent menys adequada, menys educada, mentre que la gent amb alta educació, etc, els directius, tot aquests, doncs, com que en saben d'això dels robots, doncs cobren més. Això és la teoria. El que hem vist dels anys 70 és que és veritat que les desigualtats han augmentat molt i és veritat que a les grans empreses, els executius, el seu sou ha pujat molt en relació amb els empleats, no? I aquí el Wall Street Journal vam fer un reportatge llarg, hem fet un reportatge llarg que demostra que l'estancament aquest de la productivitat que dèiem, que ha passat des dels anys 70, no ha estat a les grans empreses, eh? Sobretot a la resta.
Mm-hmm. Això, de fet, encaixa amb això que explicaves, no?, que on es cobra més és a les empreses més productives, que en aquest cas són les grans, eh?
Sí, això és una encaixaria amb el que dèiem de la teoria, no? Però aquí jo crec que és on cal començar a ser escèptic amb tot això. A veure, dir que es cobra més en llocs més productius no és dir tant com a vegades la gent es pensa, perquè, és a dir, la productivitat al final és el que fa que el pastís es faci més gros. I si el pastís es fa més gros, en podem menjar més. No?
Mm-hmm. Suposo que sí, no?
Sí, és a dir, no sabem si els treballadors d'aquestes empreses cobren més perquè són més productius i fan que l'empresa guanyi més diners, o és que aquestes grans empreses guanyen més diners, això les fa més productives i, per tant, la gent que hi treballa cobra més diners, no? Mm-hmm. Sabem que les grans empreses són més productives i, com dic, sabem que estan sent cada vegada més productives en relació amb les altres. Mm-hmm. No? I, a veure, aquí cal dir una cosa. Digui el que digui el llibre de text d'economia, no es pot saber si el que aporta cadascú a l'economia o el que aporten els treballadors en general és el que retorna. Això està, diguem-ne, matemàticament demostrat que amb les dades que tenim i diguem-ne, la realitat del món, no hi ha manera de desagregar-ho. Per tant, és una teoria una mica estranya.
Per tant, aquesta teoria no funciona.
Bé, és més que no funciona, no? És a dir, no es pot saber si funciona. Per tant, és una mala teoria. És allò que deia aquell filòsof britànic que es deia Karl Popper, no? Que les teories, doncs, per tenir valor, s'han de poder mostrar falses, no? Si no, em puc inventar el que sigui. Jo em puc inventar que Déu és un teletubi gegant i tu mai podràs demostrar que Déu no és un teletubi gegant.
En principi no, sí. En principi no cercarem gaire esforços en demostrar això, eh?
Clar, Déu sigui tinky-winky, doncs potser sí, però potser. No, clar, no es pot demostrar. I, per tant, diguem-ne, jo sóc dels que creu que parlar de coses que no es poden demostrar doncs no té molt sentit, però, clar, això és veritat, hi ha molts economistes que aquesta teoria doncs els hi costa molt de renunciar-hi, perquè, clar, és que hi ha moltes coses que estan construïdes a sobre d'aquesta idea, no?, de l'oferta, la demanda, del capital contra el treball. I, clar, això és tot un altre debat, eh? però és complicat de seguir en aquesta línia. Si mirem les dades més a fons, trobem exemples que ens fan dubtar d'aquest tipus de teories. Per exemple, es diu això, no?, la cursa entre la tecnologia i l'educació. Però ja hem dit que la tecnologia doncs n'hi ha hagut sempre. No és el que deia l'estudi aquell, no és evident que ara la nova tecnologia sigui tan més diferent del passat i que la gent no sigui absolutament incapaç de fer servir ordinadors o de programar una miqueta. després tenim l'educació, no? Molt sovint es dona un gran valor a l'educació, llegir i escriure és evident que té un gran valor, però quan es mira a nivell de tota l'economia, el que a vegades tenim indicis és que gran part d'això de l'educació és prendre la feina o el sou al del costat. És allò de... Quan tothom té llicenciatures, tots hem de tenir màsters, no? I no és evident, quan comparem diverses economies, que l'educació superior doncs tingui el pes que a vegades se li dona. De fet, la majoria d'habilitats que calen, no?, per ser productiu s'aprenen a la feina. Bé, jo no sé si tu vas aprendre a ser locutor a la universitat.
La veritat és que és el moment de fer una abraçada a aquell professor de pràctiques radiofòniques universitari que no havia trepitjat gaire els estudis de ràdio, potser.
Sí, això crec que ens va passar una mica.
Ens va passar tots, sí. Sí.
Però,
és evident que sí, alhora quan es treballa és quan realment acabes formant, no? Sobretot en algunes disciplines concretes.
Sí, segurament hi ha algunes excepcions, no? Però la majoria de feines, la gran part del que t'és útil, s'aprèn a la feina. Per tant, aquestes teories són una mica incompletes, no? Més aviat sembla que l'educació és una mica una marca, no? Que sí, que a vegades identifica els més hàbils, però això no vol dir que siguin hàbils per l'educació, i sovint identifica els més rics. I, diguem-ne, una cosa que s'ha vist és que una gran part de les desigualtats de sou que dèiem dels grans directius són precisament això, l'1% de dalt. El que cobren més, cobra encara més. Per tant, sembla difícil dir que, home, tota la resta és que no saben programar, no? I, per tant, cobren menys. Més aviat sembla que, home, si ets el cap d'una multinacional i les multinacionals tenen molt de poder, doncs et pots posar un sou molt alt.
Doncs va, tornem a la pregunta inicial. Què ha canviat dels anys 70? I a moda de conclusió, ja, eh?
Sí. I això és difícil, és el que dèiem. És molt difícil saber què ha canviat, què no ha canviat, però... Sabem que als anys 70 hi va haver un canvi de moltíssimes coses. Vam tenir uns anys molt convulsos, els països productors de petroli van restringir-ne molt el subministre, els costos de tot van pujar, les empreses van pujar molt els sous, els sindicats van respondre a aquestes pujades de sous demanant més augments de sou, i això encara va augmentar més els costos i la inflació, no? I de fet, ens vam trobar amb aquesta situació, no? De que hi havia molta inflació i no sabíem aturar-la.
I com ho van arreglar, això, John?
Doncs amb una combinació de coses, i aquí és on anem, no? Tot això que ha canviat i que no sabem què és el responsable de tot això, però tenim indicis, no? Els bancs centrals van pujar molt els tipus d'interès per aturar l'economia, políticament es va treure molt poder als sindicats perquè deixessin de fer això, no? De pujar tant els sous quan pujaven els costos, perquè és que no acabàvem. I també, doncs, abans els governs feien molta més despesa pública per crear ocupació quan hi havia crisis, i això ho van deixar de fer. Tot això estava una mica amb aquesta teoria, no?, de que quan l'atur està molt baix, la gent pot demanar més augments de sou, i per tant això no ens agrada, no? I per tant, doncs, vam intentar, des de les institucions, en aquests països desenvolupats, que els treballadors, doncs, això, tinguessin menys capacitat de demanar augments de sou per aturar una mica la inflació. Això suma-li que el món es va globalitzar, importar coses barates de la Xina encara ha rebaixat més la inflació, ha fet més difícil competir per certs sous... doncs és el que dèiem també del nostre article, no? Que les grans empreses, evidentment, en un món més globalitzat hi guanyen més, tenen més quota de mercat, creixen més. Per tant, quin és el resum, no? Doncs que aquí, a la City de Londres, a Wall Street, la gent aquestes teories antigues les està aparcant cada vegada més, i el que està dient és, no, bé, diguem-ne, els sous estan baixos perquè institucionalment ho hem decidit una mica així, teníem grans problemes amb la inflació i vam, doncs, no, intentar que els augments de sou no fossin tan alts, i ara, doncs, vivim una mica aquestes conseqüències, no? I hem de veure si es pot seguir així gaire més estona i quines conseqüències tindria que això no fos així.
John Sindreu, des del Wall Street Journal, moltes gràcies.
Vinga, fins la setmana que ve.
La setmana que ve una mica més d'economia i de mercats amb aquest periodista que cada setmana atén al matí de Catalunya Ràdio dels estudis de Londres al Wall Street Journal. Gràcies, una abraçada ben forta.
Vinga, una abraçada, Roger.